normal y que rinda tributo a toda una carrera, pues yo creo que es necesaria. Es más que necesaria. ¿Que tendría complicaciones? Claro, y además, yo tengo pocas dudas de que si Messi volviera, posiblemente las cosas igual no fueran bien.
Paco, ¿y entonces?
Porque se juntarían otra vez las posiblemente batallas de egos, los liderazgos del vestuario no son los mismos que cuando estaba Messi. Ahora los líderes del vestuario son otros. Cuando estaba Messi había un liderazgo prácticamente único de Messi, Luis Suárez, Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets.
Están aquí posiblemente... Busquets, están Alba, Carras, están aquí.
Bueno, sí, bueno, pero el liderazgo del vestuario ahora Krasput, ya no recae Stegen, en la vieja guardia.
A Krasput, de Jong, hasta Lewandowski.
Però també, jo vull pensar que, és a dir, Messi està parlant amb Xavi, és a dir, sap on vindrà, no?
Clar, clar. No.
I sap en quines condicions vindrà.
Hay una diferència molt important.
I al final pregunto, és a dir, millora Leo Messi el que tens en atac?
Bueno,
ara mateix sí.
Sí. Home, per favor.
Perquè estem parlant molt de dir, jo entenc que hi ha un, no, algunes poden haver-hi dificultats tàctiques, de dir, hòstia, l'equip està pressionant molt, aportarà aquesta pressió, com ho compenses això? Bé, potser és una mica la teoria de la manta, potser perds per aquí, però en atac guanyes alguna cosa?
Mira, el Charlie Reixac, que és un tio que és savi.
En faltes guanyes alguna cosa? Fa 2 anys que no marquem un gol. En qualitat fas un salt endavant? Sí. És a dir, també crec que hi ha... també podem fer aquest anàlisi futbolístic.
Els que heu anat al Mundial, tu vas al Mundial,
sí,
no? Com jugava Argentina?
No, exclusivamente para él.
El Barça, el Reixac em deia, diu, si en alguna cosa crec que podria encaixar és perquè aquest Barça, físicament, treballa com a gossos. O sigui, l'equip jugarà millor o pitjor. El Rafinha estarà més encertat o menys. Però que el tio persegueix el lateral i que dona cobertures, i que l'equip replega, i que el Gavi es deixa la pell, i que el Pedri quan està també pressiona, i que el Frenkie també hi va, i que el Lewandowski te fa la primera pressió. Diu, mira, igual, si l'equip s'ho creu, si el Messi ve humil, d'una forma humil, i si no ve a manar des del minut 1, dient capità general, no, ve sabent que aquí les coses han canviat una mica, però que ell s'adapta, pot generar un equip molt sacrificat, que pressiona molt, que replega molt bé, i que guanya la màgia del Messi. Que és veritat que no tindràs aquest tio per també pressionar i que tindràs una fuita? Sí, és possible. Però és possible que el Xavi li digui, escolta, apreta'm 5 segons. Avui he vist el reportatge aquest el especial del fenomeno de Ronaldo, de Dazón, boníssim, i a l'escola li deia... Diu, jo nunca defendia, jo nunca recuperava quan perdia el balón. I Scolari me dijo, apreta 5 segundos, solo te pido 5 segundos. Ho explicava el Ronaldo, el gordo.
Sí.
I es veu que a la final del Mundial fa un gol Brasil perquè ell perd una pilota i fa 5 segons de pressió i la recuperen. És a dir, igual només ha de fer això.
Contra Alemanya, aquella del 2002.
Sí, contra Alemanya, que l'Oliver Kahn és el porter. Doncs el primer gol ve d'una pressió de Ronaldo, que ell mai feia pressions.
Aquell dia que portava els cabells aquells raros.
Aquest pentinat, lamentable. Però vull dir, el Messi també, si ve, ha de saber on ve, i ha de saber el que li demana Xavi i el que necessita per entrar en aquella plantilla. També hi ha gent que pensa, Roger, perquè tu ets molt possibilista, sí, i tu creus, també hi ha molta gent que diu...
És que podem creure una cosa o l'altra, és a dir, no. Costa el mateix pensar que sí.
Correcte,
o que no.
Correcte, però t'estic dient que hi ha gent que diu, sí, una cosa és que ho digui, i una altra cosa quan estigui sobre el terreny, dintre el vestidor, i a la dinàmica de grup, ho faci.
Vale, però llavors serà un problema de Xavi.
Però el xiulet, en tot cas...
Sí, un problema de Xavi i del Barça. Xavi,
no, tindràs un rol i no sí, l'accepta, Roger, però Xavi cedeix...
Sí, però serà un problema de Xavi, de l'equip, del vestidor... Però bueno, però vull dir que jo d'entrada vull pensar que si ell es compromet amb algú, ho complirà.
Absolutament.
No. Vols dir alguna cosa molt ràpid?
No, vull llegir
una cosa.
Només dir... No, el Paco parlava dels xiulets l'altre dia contra el Girona. Clar, 92.000 persones, només que una xiuli. Un xiulet té entre 100 i 150 decibels. Un crit no arriba als 70. Aleshores, si jo xiulo al Camp Nou, em sent tothom. Tothom. Si xiulen 100 persones, sembla que estan xiulant 5.000. I en realitat, el problema és que hi ha 15.000 decibels, si fas la suma. Aleshores...
Home, no la podemos cuantificar.
Sí, però...
Que jo en el Camp Nou he visto silbar a Sergio Busquets.
Però sí, em refereixo que els xiulets de l'altre dia són anècdota, perquè hi ha 92.000 persones.
Bueno,
només que hi hagi 20 persones que xiulin... Em refereixo que això fa molt soroll. Fa molt soroll, però en canvi no representen a ningú. Aleshores, simplement he de dir...
No, però mira, l'estan xiulant un grup abans de que comenci els partits al camp del PSG.
Sí, la, quan l'anuncia per megafonia.
Un sector de la part radical, que són els que arriben una hora i mitja, una hora abans.
I ho destaquem aquí. L'Àngel de la presentació del
ara,
partit.
Jo també pregunto, el que em passa la informació, el nostre corresponsal allà, li pregunto, a veure, és tot el camp? És tot el grup radical? És tot un gol? És tota la grada? És tot el partit? No, és només a l'inici, abans de que comenci el partit, quan donen el nom per... pel videomarcador i per la megafonia. Dic, bueno, ja. Bé, sí, són xiulets, perquè són xiulets, però no és un estadi o mig estadi o uns 30% xiulanta.
Escolta, que ara anirem a França un moment amb el corresponsal de França RAC1, que entra cada divendres, el tu diràs, amb el Futbolín, amb l'Aguilar i companyia, que és el Bastien Pupà, però deixeu-me llegir només la contra d'avui de Mundo Deportivo, perquè Xavier Bosch, per mi està molt encertat avui, el titular és "No enganyaràs a Messi dos veces".
I si no és un dels manaments.
Sí, un dels manaments, "No enganyaràs a Messi dos veces". Y entre otras cosas, el Xavier Bosch explica la contra del Mundo Deportivo. Pongamos que Messi, tras haberse liberado de ganar el Mundial, redibuja sus prioridades familiares, deportivas y económicas y decide que le gustaría terminar el cuento de hadas de su carrera como siempre había soñado, que es vistiendo la camiseta del Barça. Ya vos digo, entiendo que Xavi suspire por sus 30 goles en la temporada, ya sigui 15 marcats y 15 donats. Entiendo que Laporta quiera hacer marcha atrás de la decisión que le perseguirá para siempre. Entiendo que Rafa Juste, que es qui va dir, va confirmar que estaven en contacte amb Messi l'altre dia, el vicepresident esportiu, entiendo que Juste haya encontrado un goloso filón comunicativo, pero por respeto a Leo, que es el mejor jugador de la historia del Barça y del fútbol, no hay que crearle falsas expectativas. Ilusionar a la afición es una maniobra de distracción interesante, pero lo que sería imperdonable sería volver a engañar a Messi. La operación retorno puede salir bien o mal, pero obrando de cara, sin mentiras ni engaños. Hacerle creer de nuevo una cosa que no es sería doblemente imperdonable. No se le merece nadie, y menos Leo Messi. Ho dic perquè estem donant per fet que hi ha moltes opcions, que podria tornar, que està molt a prop, que està molt a prop. I si al final no encaixa?
Què vol dir, no encaixa?
Perquè la Lliga no et deixa, perquè el Barça no pot baixar la massa salarial. I si al final no es pot encaixar, tot això que volen les dues parts?
Jo estaré trist.
Clar, jo també estaré trist.
Però tu el que has de fer, primer, el que és molt important, el que és molt important és que tu et plantegis això, i això deu ser perquè algú té la informació allà dintre de que el Messi no està en contra d'això. Perquè si tu sabessis positivament que el Messi està en contra d'això, home, no jugues perquè és Messi i perquè ja vens d'un xasco molt important. És a dir, com a mínim el Messi no t'ha tancat la porta. I després el que has de fer és intentar-ho, que és intentar encaixar aquest pla de viabilitat. També és veritat que hi ha una cosa que no sabem, perquè les integritats no ens les expliquen, però a veure què comporta aquest pla de viabilitat perquè vingui Messi. Això també podria ser un bon debat del barcelonisme, de dir, escolta'm, jo sóc del grup del Roger, del Lluís i del sobrevingut Paco, que i tu, suposo, Aleix, que també...
Jo vull que torni, però crec que hem de fer el debat futbolístic.
Correcte.
Un cop es confirmi.
Però també hi ha el debat de què sacrifiques.
Sí, sí, per això et dic, jo crec que hem de fer el debat futbolístic. Messi. Gavi, Pedri, De Jong, què sacrifiques? Bussi,
i també hem de saber...
Dembélé, Rafinha...
Rafinha.
Clar, què sacrifiques? Però Dembélé també, després? No sé, jo crec que hem de fer el debat futbolístic.
Si no està lesionat, sí.
I també hem de saber en què es recolza el canvi d'actitud de Messi respecte a la possibilitat de tornar al Barça. Perquè Xavier Bosch, de fina estilogràfica, dona per suposat que el Barça va enganyar per primera vegada a Messi. I si resulta que Messi, ara que sap tota la veritat, també sap que en realitat el Barça no va enganyar a Messi. Clar, jo vaig més lluny. Ara ja té tota la informació. A les 24 hores de la decisió del Futbol Club Barcelona, Messi no tenia tota la informació. Ara sí, i està disposat a perdonar. Per què tots es perdonen? A lo millor és perquè tot tenen ara tota la informació del que va succeir realment.
Però això, passi o no passi, estaria bé, si això és com tu dius, que s'expliqués.
Clar.
Perquè és que el propi Messi venia, crec que d'Eivissa,
a signar el 5 d'agost. A signar el 5 d'agost, sí.
L'altre dia ho va explicar, Jordi Alba, en aquesta entrevista al Chester.
Sí, sí.
Clar, ell ve a signar. Què ha passat allà? És possible, el que tu diguis, però que estaria bé saber-ho, desclassificar això, perquè la imatge que ha quedat és que Messi ve a signar i li diuen
Hasta luego, no pueden cumplirlo. Bastien Pupa, ¿qué tal? Bonsoir, buenas noches.
Hola, buenas noches, bonsoir, ¿cómo
están? Buenas noches. Bueno, Bastien, ya ves que estamos aquí distraídos hablando de Messi. ¿Cómo lo ves tú
sí,
en Francia?
Todo eso.
Se le silba mucho en Francia, se le da por perdido. Exacto. Ya aquí en el PSG.
Uh-huh. Sí, en el PSG, viste que lo hablamos muchas veces en Futbolín, pero el caso Messi, bueno, ahora Francia sabemos que está casi seguro que Messi no seguirá en el París el año próximo, y los silbatos, bueno, los ultras lo explicaron que era más una manera de silbar el proyecto deportivo de la dirección del París que de silbar al hombre y al jugador en tal, pero bueno, ahora con lo que pasó con la eliminación de la Champions y con lo que vamos a evocar ahora con el caso Galtier que explotó hoy, para mí Messi no tiene futuro en el París.
Claro. Vamos a explicar este caso Galtier. Christophe Galtier, el entrenador del PSG. Bastien, ¿qué ha pasado exactamente con el entrenador actual del Paris Saint-Germain?
Sí, ya voy a recontextualizar un poquito. Todo empezó en septiembre pasado y lo habíamos hablado también en Football Inter. A la época, el exdirector deportivo del Niza, que se llama Julien Fournier, hizo declaraciones explosivas sobre Galtier cuando entrenaba en Niza y dijo, ahí lo cito, si reveló las verdaderas razones de su salida del Niza, Galtier no podría entrenar más a Francia ni en Europa. Y la verdad, Alex, que con esta frase todos nos quedamos muy sorprendidos, pero nunca más habló Fournier, y sabes lo que es la actualidad, pasó el Mundial, etcétera, y dejó un poco esta historia por atrás. Pero ayer, nuestros compañeros de la radio RMC revelaron un correo electrónico escrito por este Julien Fournier la temporada pasada con acusaciones muy graves, y quiero aclarar también que Fournier es actualmente en Brasil y niega haber divulgado el correo a la prensa, pero confirmó que es él el autor y que el destinatario era Dave Braceford, el director deportivo de Ineos, a quien pertenece el Niza. Y a partir de ahí, Alex, voy a citar este correo.
Vale.
Según este, Galtier había confesado que no quería más negros y musulmanes en el equipo porque no correspondían con la identidad de la ciudad. También Fournier detalla en el correo una reunión con John Valovich Galtier, el hijo de Christophe Galtier y el agente, quien tuvo problemas, entre paréntesis, con la justicia por ejercer sin licencia, que le dijo que su padre había ido a un restaurante y que todo el mundo le dijo que el equipo estaba lleno de negros y que el técnico respaldó esa teoría internamente. Y ahí viene lo peor, si lo puedo decir así. Según Fournier todavía, el agente de Galtier acudió a su despacho en agosto de 2021 y le dijo: has construido un equipo de chutos, perdón por la palabra, no sé traducir bien la palabra que uso en francés, pero bueno, le dijo eso, has construido un equipo de chutos, solo hay negros y la mitad está en la mezquita todos los viernes. Eso fue el contenido del correo, no lo cité todo, pero ahí van las acusaciones más graves. Y a esto podemos agregar las polémicas que hubo durante el Ramadán con algunos jugadores que querían jugar a ayunos los partidos. Y se le acusa también en el correo haber sacado a algunos jugadores del grupo por esta razón. Ahí fue exactamente el caso, Alex.
Buah. De unido. O sea, sí, Galtier dice que, yo creo que se ha entendido perfectamente, ¿no? Que no quiere tener más negros en el equipo.
Exactamente.
Que están todo el día en la mezquita, ¿no? Y que habéis construido un equipo de escoria, ¿no? Sería un poco la traducción, ¿no?
Claro, de escoria. Claro, pero lo traducí muy argentino como chutos, pero claro, la palabra es racaille en francés. Y es una palabra muy negativa, muy discriminadora por la gente de los suburbios que viven en general en los suburbios.
No podemos tener tantos negros i musulmanes en el equipo. Això va dir Galtier quan entrenava al Niça, per això el van fer fora, explica el Bastien Pupa, i ara Això s'ha filtrat aquest correu electrònic que s'enviaven, no?, a treballadors de l'Ineos, que és l'equip ciclista que també pertany al Niça, explicant aquestes actituds de Galtier. Com s'ha recibit la notícia en França i no sé què harà el PSG, Bastien, con este caso ahora en tramo final
claro,
de temporada.
Claro, porque esto fue ayer anoche. Oye, alors, primero reaccionó el abogado de Galtier, quien confirmó que su cliente aprendió con estupefacción esas acusaciones y niega haber realizado comentarios racistas durante su etapa como entrenador del Niza. Asegura además que iniciará acciones legales por daños y perjuicios al técnico. Ahora te voy a responder del lado del PSG. El club ha abierto una investigación interna para esclarecer las supuestas palabras racistas de Galtier como entrenador del Niza. y el presidente Nasser al-Khelaifi dice que no estaba al tanto de los hechos, y obviamente si es verdad y si hay pruebas de esto, la destitución de Galtier sería inevitable. Pero por el momento Christophe Galtier ha sido puesto por el PSG bajo protección personal y familiar después de haber recibido más o menos 5.000 amenazas de muerte en el día de hoy, ya que su celular fue divulgado en las redes sociales. Así reaccionó el París por el momento. Y lo que quiero decir también, porque hubo reacción también de los ultras del París, que sacaron un comunicado diciendo que si los hechos son verídicos, piden que echan a Galtier inmediatamente. Y por otra parte, hoy Kylian Mbappé estaba en un evento, pero no quiso responder sobre este caso.
¿Mbappé se queda o no el año que viene? Porque es que estoy, ¿no? Messi se irá, Galtier se irá, Neymar ya veremos, ¿no? ¿Mbappé se quedará?
Mbappé hay chance que siga. Neymar, no tuvimos el tiempo de evocarlo, pero parece que va a tener problemas con la justicia francesa por un caso de haber hecho la propaganda de un casino en línea, lo que es totalmente ilegal a Francia. Entonces Neymar ya está otra vez en un caso judicial. Entonces, bueno, yo creo que la idea, lo habíamos dicho muchas veces en Futbolín, que es hacer un proyecto alrededor de Mbappé con jóvenes y también con los mejores jugadores de la Liga, un proyecto que podemos, viste, calcar un poquito lo que hacía el Bayern en Alemania hace algunos años ahora.
Bueno, ya veo que estáis también con muchos temas. Vamos hablando, Bastien, muchas gracias.
Muchas gracias a vos, buena nit, bon dia a tous.
Au revoir, merci beaucoup. Déu-n'hi-do, aquí al Barça ens queixem de que tenim molts fronts oberts, però ells, Galtier, racista, suposadament fent comentaris racistes quan entrava al Nissa, Mbappé, Neymar, Messi.
Qué asunto más feo. Sí. En cualquier caso, yo creo que Al-Khelaifi ha encontrado la excusa perfecta para despedirlo. Si estaba esperando algo, yo creo que esto ya es la puntilla.
Compta la Lliga, que només tenen 6 punts amb el Lens. Vull dir que no la tenen guanyada encara, aquesta Lliga. Queden 8 jornades, diria, que van una mica
més
ràpids.
Sí, com sigui, si és veritat que sigui implacable.
Sí, sí. Sí, sí. Amics, què, voleu afegir alguna cosa més?
La Hakai, que deia el nostre col·laborador de França, serien els grups de pandillers que eren en les banlieues franceses. Bueno, deixa'm lluir que he anat al Liceu francès. No vindria a ser ben bé escòria, serien pandilleros, delinqüents, va. I solen ser grups joves.
Va. Fernando, ho deixarem aquí,
Sí?
Demà llegim el Mundo Deportivo, sí. Escolta,
ja ho deixem?
Quin espectacle heu donat avui? Us ho dic de veritat. No,
està bé.
Reflexions, opinions, informació...
Extenuados,
No. Avui jo m'ho he passat pipa. I els oients també.
I xiulets de 150 decibels. Sí,
sí, sí. Anem per acabar, mà, Lluís.
Vinga, va.
Enviarem a dormir tothom, però...
Et deixem aquí.
I a més, el perro està posant revers, imagina't.
Se'n podria anar a Canàries a les muntanyes,
sí,
allò.
Sí, és veritat.
A cridar les cabres.
Sí,
sou molt bons. Una abraçada. Fins dimecres que ve.
Vinga,
dimecres que ve sabrem si el Madrid està a semis o no, perquè juguen dimarts la tornada.
Ai,
dimecres que ve ens veurem després d'un Bayern City aquí, ja amb les semifinals definides.
Brutal.
Una porra ràpida, les semis. Què? City-Madrid i què? Milan-Nàpols?
No, City-Chelsea.
Inter.
City-Chelsea.
City-Chelsea i Inter-Nàpols?
Inter-Nàpols.
City-Madrid i, confio, Inter-Nàpols.
Tu, Paco?
City-Madrid i Inter-Milan.
Buah, aquesta semi seria dura, Tu vols
bombolar-te? City-Madrid i Inter-Milan.
No, que som del Nàpols, de Maradona.
Som de Cravas.
Sí, m'agradaria, però jo crec que passarà...
La final City-Nàpols, m'encantaria, City-Nàpols.
Serien dos bones semis,
Sí, tant, que serien bones
Madrid,
semis.
Madrid-City i Inter-Milan,
Va, una pausa, gràcies, amics. Una pausa i de seguida el bàsquet amb el Mundet i el Pol Rodríguez.
Furetes elèctriques t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs. Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 quilòmetres d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques. RAC 1.
Elisenda Carot.
Ja de ben petita somiava amb la ràdio. Èxits, grans convidats... I aquí em teniu. Però en realitat em fan la feina molt fàcil. Tinc els millors tècnics de so, de producció, guionistes... Però i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
Infermeres.
Ocasió Plus.
Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto. ¿Qué va? ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. RAC1.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. ¿Qué va? ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ja és aquí la segona edició de l'Endofest, un festival solidari per donar visibilitat a l'endometriosi i recaptar fons per la seva investigació. Premià de Dalt, dissabte 6 de maig, durant tot el dia, amb Ramon Miravet, el Pot Petit, de la Fei, les Flores Azules, Ernest Codina i altres actuacions musicals. Entra a Instagram, @endofest_oficial i fes-te amb la teva entrada.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Deu minuts, arribarem a la una de la matinada, marxa la tertúlia d'avui i obrim pàgina de bàsquet amb el Mundet. Primer, hola, Mundet.
Què tal?
Què tal? Ben tornat de l'Olímpic de Badalona.
Feia dies que no et veia, eh?
Sí, ara feia dies que no ens veiem, una setmana santa i tot. Avui ha estat una nit europea de bàsquet, de les d'abans, eh? De partits a caixa o faixa, eliminatòries a partit únic. Han jugat el Joventut i el Manresa. Ara anirem cap a Manresa amb el Pol Rodríguez, que ha estat el nou Congost, però el Mundet l'hem tingut a l'Olímpic de Badalona, que és l'equip que ha passat ronda, perquè avui sí que era un cara o creu, i la penya, l'equip de Carles Durant, s'ha classificat ja pels quarts de final de l'Eurocup.
Sí, ha derrotat el London Lions d'11 punts de diferència, 89-78, un partit molt lleig, on el que de veritat importava més era guanyar. Poc vistós, molts contactes i per molts moments molts nervis. El Joventut ha d'anar sempre per davant en el marcador després de 5 triples inicials, però els anglesos mai s'han deixat anar. Era un equip molt físic que sabia quin partit havia de fer i la veritat és que s'ha dedicat a fer la goma. Hi ha hagut ben bé 3-4 vegades que hem vist London Lions retallar de les diferències dels 10-12 punts fins als 3 o 4, però la mentalitat del Joventut avui no ha sigut la de l'any passat contra l'Ulm alemany i la veritat és que ha estat a l'alçada de les circumstàncies. Fins i tot el mateix Carles Durant ha reconegut al final del partit que, en certa manera, avui la penya s'ha tret un pes de sobre.
Ara és fàcil parlar, però per nosaltres era molt difícil el partit d'avui, perquè tothom parlava de l'any passat, no? Sí que pot ser que ens hem tret una mica de pes mental, no? De dir, bueno, ja hem passat, però tornarem a tenir la pressió perquè juguem a casa i perquè el nostre entorn vol que passem a la semifinal, no?
Amb moments per molts jugadors, Ante Tomic molt constant, Kyle Kuric molt vertical, 6 de 10 en tirs de 2 amb 7 assistències, estonetes d'Ellenson, estonetes de Félix, només estonetes perquè Félix s'ha regirat el turmell, demà al matí li fan proves amb ell i a Kyle Guy, no és greu però se'ls volen mirar. Amb Aleix ja tenim rival a quarts de final. Hapoel de Tel Aviv, que ha derrotat un altre històric. El Reier de Venècia serà també a partit únic a l'Olímpic de Badalona dimecres vinent. L'hora encara no està definida. I compte, Aleix, amb el partit que ens ve a sobre. Atenció al que ha dit Carles Durant. Els israelians plantegen venir amb 3.000 aficionats a l'Olímpic.
Déu-n'hi-do.
Carles Durant ha demanat blindar des de ja el pavelló amb la gent de Badalona perquè no hi tinguin lloc. Et demano que t'escoltis amb atenció el to que ha posat Carles Durant a la sala de premsa visualitzant ja el proper partit de la penya dimecres vinent a l'Olímpic de Badalona.
Ens han demanat, diuen, 3.000 entrades. Vull dir, ens estem jugant una plaça d'Eurolliga. I aquests del Hapoel diuen, aquesta és la nostra oportunitat. Si venen 3.000 o volen venir 3.000, tenim una oportunitat d'omplir nosaltres abans que entrin els 3.000. Però clar, si no omplim, i no sé si la gent ho entén, però jo he vist els partits del Hapoel. A Hapoel és un infern, perquè entenguem el partit que veurem dimecres. No l'hem viscut mai aquí, crec, eh? Mai hem vist a casa nostra 3.000 tios mínim de l'equip contrari. Hem de blindar l'Olímpic el dimecres, perquè si no hi haurà marro, hi haurà marro.
Fent una crida, a la gent de Badalona, sí, sí, i als amants del bàsquet, perquè de dimecres vinent omplin l'Olímpic i donin suport a la penya per aquesta plaça semifinals. Deia, ens estem jugant a la plaça Euroliga, el guanyador de l'Eurocup,
sí,
va a l'Euroliga. Per tant, encara li quedarien 4 partits a la penya.
No.
3, no?
Quarts, semis i final,
i la final, a partit únic, els 3, correcte. Molt bé, del partit d'avui, alguna cosa més?
Sí, sobre l'Euroliga a la temporada vinent, pregunta de RAC1 a l'entrenador de London Lions, Ryan Schmidt. Saps que, ho hem explicat més de fa temps, que Euroliga vol París i Londres per l'any vinent, doncs pregunta pel seu entrenador, Ryan Schmidt. És realista pensar en veure Londres a l'Euroliga l'any vinent?
Yeah, I think so. I mean, I don't know whenever that happens. That's...
Crec que sí, que és realista pensar-ho, però no sé quan serà. Som un club que estem mirant de tenir el millor creixement possible dia rere dia i a cada temporada. Si l'ocasió es dona, mirarem d'estar preparats. Ens enduem moltes coses positives d'aquesta temporada i només podem seguir endavant i creixent.
A veure, doncs, si veiem Londres a l'Eurolliga a la pròxima temporada o les vinents, no? Ja veurem.
Ja veurem
com acaba tot això. Anem a Manresa ara. Pol Rodríguez, què tal? Bona nit.
Hola, Aleix, bona nit, què tal?
Ha fet la feina al Manresa en un partit igualadíssim, vibrant, que s'ha decidit al final, ha guanyat el segon partit contra el Tenerife i, per tant, hi haurà també, cara o creu, en aquest cas a les Canàries, no?
Sí, a Caixa o Faixa, el proper dimecres, 19 d'abril, se jugaran tot aquest bitllet als quarts de final de la Basketball Champions League a un partit. Avui, victòria vitamina pel Baxi Manresa, aquest 85-83, contra un equip amb qui havia perdut els últims 5 duels directes. I dic vitamina perquè, ja ho sabeu, el Manresa és tercer per la cua a la Lliga ACB i avui ha derrotat el quart classificat d'aquesta Lliga i també el vigent campió de la Basketball Champions League. I, sincerament, tot fa pensar que si l'equip segueix aquesta línia competitiva i de determinació, molt s'hauria de torçar per no aconseguir la salvació. Però vaja, això ho veurem amb els partits que queden. Diumenge, partit importantíssim, en aquest sentit, contra el Granada al Nou Congost, i ja després a pensar en aquest tercer i definitiu partit de dimecres. Qui guanyi jugarà la Final Four, la de la BCL, on de moment només espera l'Unicaja de Màlaga, l'únic equip que ha aconseguit bitllet. Parlant d'un ex-Unicaja, avui als vestidors del Nou Congost hem pogut parlar amb l'Adam Baczynski, ara jugador del Baxi Manresa, per valorar aquest triomf. Això ens explicava l'alè polonès dels manresans.
Escoltem aquesta conversa de 2 minuts del Pol Rodríguez amb Adam Baczynski.
Estem amb l'alè polonès del Baxi Manresa, Adam Baczynski. Adam, felicidades por esta gran victoria.
Bueno, gracias. Es un gran partido, gran victoria para nosotros, pero tenemos que pensar que es 1-1, un partido decisivo ahí en Tenerife. Vamos ahí como, no sé, para hacer una sorpresa. Sabemos que Tenerife es un gran equipo, tiene lesiones, pero tal cual está muy, muy, muy peligroso en todos los aspectos. Entonces hay que jugar muy listo, muy, muy bien, muy, muy intenso y todo es posible, es solo un partido.
Ellos defienden el título, es posiblemente uno de los equipos favoritos. ¿Os lo creéis? ¿Creéis que podéis dar ese paso y ganar en Tenerife?
Claro, claro que sí. Nosotros últimamente jugamos mucho mejor y tenemos esta confianza en nosotros mismos. Como he dicho, es solo un partido. Ahora hemos demostrado que podemos ganar contra ellos en los dos últimos partidos contra ellos. Hemos luchado hasta casi final. Y bueno, vamos ahí sin ninguna presión y a darlo todo.
Habéis ganado al cuarto clasificado de la Liga Endesa. El equipo del Baxi Manresa está situado en la parte baja. Jugando de esta manera, compitiendo de esta manera, no hace justicia estar tan abajo en la clasificación, ¿no?
Sí, bueno, desgraciadamente una temporada es 9 meses y teníamos los primeros meses muy malos. Ahora jugamos un poco mejor y claro, queremos competir contra los mejores. Quedan 8 partidos y bueno, vamos a darlo todo como hoy. Ahora pensamos en el siguiente contra Granada, es un partido muy importante. También están en la parte baja de la tabla y bueno, pasito a paso y a ganar y jugar.
Pasito a pasito y a disfrutar de la victoria. Gracias, Adam.
Gracias, gracias.
Declaracions a RAC1 d'Adam Baczynski. Alguna veu més del Nou Congost, Pol?
Sí, un document més, Aleix, que podem escoltar del tècnic, de Pedro Martínez, que feia aquest avís per a navegants a la roda de premsa posterior al partit i recordava, per si hi havia algun despistat, quin és el partit important d'aquesta setmana.
Crec que tothom ho sap, no? El partit important de la setmana era el de diumenge, no el d'avui, no? Sí, suposo que tothom és conscient, no? Hem sigut respetuosos per la competició, però el partit important és el del diumenge. No vull pressionar ningú. Si volem que hi hagi Lliga CB el diumenge, toca defensar, no? Toca defensar aquest dret que tenim ara mateix de participar en la Lliga CB.
Doncs queda claríssim el missatge de Pedro Martínez. Realment és així, perquè el Manresa està jugant baixar l'Ale Port o continuar la Lliga CB. Vull dir, fa molta il·lusió fer una Final Four, però contra el Granada, que és un rival directe de Pol, no es pot fallar.
No es pot fallar. Aquest diumenge, partit important, a les 5 de la tarda, al Nou Congost. Duel directíssim a la taula de l'ACB.
Perfecte. Gràcies, Pol.
Gràcies,
bona nit. Adéu-siau, una abraçada. Diumenge això, i dimecres, com dius, superdimecres de bàsquet i de sí. Champions també, perquè tindrem els quarts de la penya, aquest tercer partit de la Champions League de bàsquet amb el Manresa Tenerife, moltíssimes coses. Vols afegir res més, Mundet?
Sí, que aquesta matinada juguen dos partits més del play-in de la NBA, els corresponents del novè contra el desè classificat. A la conferència estarà a la 1, Toronto-Chicago, amb favoritisme pels canadencs, han estat molt més forts a casa que no és pas els Bulls a l'eix, lluny del United Center, i a sobre han guanyat dos dels tres partits que han jugat entre ells aquesta temporada. El guanyador jugarà divendres a Miami, d'on ha de sortir el rival dels campions de la conferència est, Milwaukee Bucks. Això a la 1, a 3:45, el play-in de la conferència oest. Pelicans contra Oklahoma, molt obert. El guanyador jugarà la repesca divendres contra Minnesota, se suposa ja amb Rudy Gobert. El partit d'aquesta matinada amb els Lakers ha sigut, a banda d'estranyíssim, divertidíssim, i d'aquí n'ha de sortir d'aquest play-in contra, el guanyador de play-in contra Minnesota, n'ha de sortir el rival de Denver Nuggets, que han estat els guanyadors de la Lliga regular a la Conferència Oest.
Molt bé, estem pendents a veure com queda configurat el bracket, el quadre del play-off de la NBA.
Ara sí que ja toquen a dormir cada dia.
Molt bé, Mundet, gràcies.
Cuida't.
Adéu, adéu. Adéu. Recordo que aquest dijous tindrem quarts de final d'Europa League. Els partits d'anada, les eliminatòries, Feyenoord-Roma, Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise, Juventus Sporting de Portugal i Manchester United-Sevilla. A Old Trafford, demà a les 9 de la nit, n'estarem pendents a l'inici del Tu Diràs. Acabarem, com sempre, amb les portades, amb el nostre estudiant en pràctiques, el Manu Vilardell. Hola, Manu.
Hola, bona nit.
Què tal, bona nit. Per on tira Mundo Deportivo aquest dijous?
Titula No de Ansu. Tres grandes europeos, Bayer, United i Tottenham, se interessen per su situació, però Fati està decidido a triomfar com azulgrana.
La portada de l'esport.
Fórmula Messi. Xavi tiene un plan para encajar a Leo en el equipo de la próxima temporada. Jugaría como cuarto centrocampista y el argentino ocuparía la punta del rombo.
Anem amb l'esportiu.
Doncs titula Tot lligat. El Barça renova Bruna Milamala fins al 2026 i s'assegura la continuïtat de tota la plantilla.
A Madrid. Suposo que protagonisme per la Champions, no? Amb el Marca primer.
El Marca titula Buena renta i l'AS un paso de gigante. Un Madrid cerebral supera el Chelsea i s'acerca a semifinales.
Perfecte. Gràcies, Manu.
A tu.
Adéu, bona nit. Gràcies al Joan Ferrús, un dia més a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem, horari habitual, 11:45, amb més Ràdio Esportiva.
Tu diràs.
RAC1. Víctor Cullell.
Bona nit, 1:03. El govern fa una crida a extremar les precaucions per l'alt risc d'incendi que s'espera a bona part del país a partir d'aquest dimecres i fins dilluns que ve. Com a mínim, els boscos continuen molt secs i en els propers dies s'espera vent a moltes comarques i una humitat molt baixa, dues condicions que no ajuden gens. Per ara, els agents rurals han activat el nivell 2 del Pla Alfa a 24 comarques, majoritàriament són de la meitat sud del país, i la Catalunya central, però també, per exemple, l'Alt Empordà. El govern recorda que està prohibit fer foc a menys de 500 metres dels boscos. Aquest dimecres la Junta Electoral Central decidirà si retira l'escó a Laura Borràs. L'organisme haurà d'aclarir quin és el futur de la presidenta suspesa del Parlament. Després de la condemna de fa un parell de setmanes per prevaricació i falsedat documental, la Junta Electoral aparentment té tres opcions. Retirar-li l'acta de diputada, no fer-ho, o expulsar-se les puces i derivar la decisió a la Junta Electoral Provincial. Una Laura Borràs que al·legarà fins a 12 vulneracions de drets fonamentals al recurs que presentarà el Tribunal Suprem contra la sentència que l'ha condemnat a 4 anys i mig de presó i a 13 d'inhabilitació. Segons el Nacional, la seva defensa ho ha comunicat al TSJ en considerar que no ha tingut un judici just i imparcial. Encara de la plana política, Xavier Trias ha presentat aquesta nit la seva proposta de llista a les eleccions municipals de Barcelona. L'alcaldable de Junts ha fitxat el diputat de Junts, Josep Rius, de l'entorn de Puigdemont, per acompanyar-lo en els primers llocs de la candidatura. També ha incorporat Joana Ortega, fruit de l'acord amb el PDeCAT, i aquest dimecres els afiliats hauran de ratificar la llista. Ferrovial reuneix també aquest dimecres la Junta d'Accionistes per oficialitzar el trasllat de la seu als Països Baixos. El camí ha quedat aplanat perquè un dels principals fons inversors, el Fons Sobirà de Noruega, ha anunciat que també hi votarà a favor. El govern espanyol amenaça amb inspeccions de l'agència tributària si s'acaba confirmant el trasllat, ho ha dit la ministra María Jesús Montero.
Es la agencia tributaria la que en definitiva, cuando conozca la liquidación real, concreta, no en especulaciones, que se plantee por la empresa, tendrá los criterios para valorar si lo que hay es efectivamente una imposibilidad, una razón económica, y por tanto le corresponderá a la agencia tributaria hacer cualquier otro tipo de consideración si es que lo ve oportuno.
El govern espanyol adverteix que Ferrovial que les excuses que ha donat fins ara no són vàlides, que la companyia pot cotitzar als Estats Units i que la seguretat jurídica de l'Estat per empreses avalen els 35.000 milions d'euros d'inversió que han entrat a Espanya l'últim any. La patronal, per la seva banda, denuncia pressions del govern espanyol cap a Ferrovial. I Dani Alves tornarà a declarar davant del jutge el proper dilluns pel cas de la violació a una noia de 23 anys a la discoteca Sutton de Barcelona al desembre. Ho farà a petició de l'advocat del futbolista, que demana que el brasiler pugui tornar a donar la seva versió dels fets davant la magistrada instructora del cas. Alves vol declarar presencialment, seria el primer cop que ho fa el jutjat d'instrucció amb el nou advocat que el representa, Cristóbal Martell, que va agafar el cas quan ell ja era a la presó. Això quan la investigació ja pràcticament està tancada. Ara els esports, amb Joan Camí.
El Real Madrid ha guanyat per 2-0 contra el Chelsea amb gols de Benzema i Vinícius, i el Milà ha superat per 1-0 el Nàpols gràcies a un gol de Benacer i una gran actuació de Maignan, el porter local, en l'anada de les últimes dues eliminatòries dels quarts de final de la Champions. La setmana que ve es jugaran les tornades i es definiran els quatre equips que es classifiquen per a les semifinals de la competició. En bàsquet, la penya s'ha classificat pels quarts de l'Eurocup després de guanyar el Londres Lions per 89-78 amb un sensacional Antetòmic. D'altra banda, el Baxi Manresa empatat l'eliminatòria dels quarts de la Basketball Champions League contra el Tenerife en guanyar per 85-83. D'aquesta manera, la classificació per a les semifinals es decidirà el pròxim dimecres a Tenerife. I aquesta nit es juguen dos partits al play-in de l'NBA. A la conferència est, Toronto Raptors i Chicago Bulls s'enfronten a partir de la una de la matinada, i pel que fa a la conferència oest, els Thunders s'enfrontaran als Pelicans a 3:45 de la matinada.
I el temps aquest dijous més fred. Al centre del dia les temperatures recularan de 6 a 10 graus. Tarda ventosa a gran part del país, però no a les comarques de Girona, on descarregaran ruixats que també afectaran el nord de les comarques de Barcelona. Cota de neu de 1.000 a 1.200 metres, i al matí també neu a l'Aran i a zones properes. És tot. Més informació al portal de notícies RACU.cat.
Contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Som 1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Moltes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15, al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1, amb gent vinguda de...
Esquerra de l'Eixample.
Bé!
Llançà.
Bé!
L'Hospitalet.
Bé!
Premià de Mar.
Bé!
Torredembarra.
Bé!
Mora d'Ebre.
Bé!
Les Corts.
Bé!
Sant Cugat.
Bé!
Llavaneres.
Bé!
Terrassa.
Bé!
Valls del Penedès.
Bé!
I Sant Vicenç dels Horts.
Bé!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Pere Aragonès vol un pacte per proposar un nou referèndum.
Sí, bueno, però i de la Virgen del Rocío, què?
Un moment.
Però en parleu? El president Aragonès no n'ha parlat, de la Virgen del Rocío?
No, té res a veure. Em va parlar una mica per sobre, perquè és un tema amortitzat.
Doncs ja està parlat. Vinga, anem als temes que interessen a la població.
Què són?
El bitcoin.
No, prou ja de bitcoin i de...
Per què? Esteu amagant les dades a tots els criptobros de la nostra audiència.
Però la nostra audiència té altres coses a fer que comprar...
Fa un any...
Suposo que també
hi ha gent. Fa un any,
sí.
Explicàveu,
sí,
que si la criptomoneda era la ruïna...
No, fa un any va...
Que si tots els criptobros, i també les criptoxis,
sí,
érem els nous cunyats...
És que era així, científic, això, sí, no?
I què us va dir el Tito Jep?
No sé qui és el Tito Jep, ni m'interessa...
Exacte, us vaig dir, no vengueu.
No vengueu, sí.
Ara és moment de holdejar.
Holdejar, que és no moure's.
Aguanteu.
Sí, aguanteu.
I què està passant ara?
Miri, ni idea.
Ara la cripto
està
pujat. Digue-ho amb mi, no passa res, està pujant.
Després d'arruïnar molta gent,
bueno, si vols ocultar-ho, si vols ocultar que està pujant perquè et pica el fet que et vas cagar les calces quan va baixar en picat, i en lloc de holdejar, tu vas vendre tota la cripto que tenies a la vora 200.000 euros...
Jo què collons tindria...
Doncs bueno, això és cosa teva, però la cripto puja, està pujant, i puja molt, i està al nivell de fa un any, que fa un any estava baix.
I això que...
Sí. Però ja torna a estar baix.
Està bé o està malament?
No està bé.
Què té a veure tot això amb el tema del que parlàvem?
Tot el que passa al món, tot el que passa al món està relacionat. Això ho hauríem de saber. Sou periodistes o sou mindundis?
Som mindundis.
A veure, tot el que passa al món està connectat. Quan una papallona...
No comencem.
Mou les ales... A Kamasaki, al Japó...
A Kamasaki, Japó, val, d'acord, què?
Plou merda, canet de mar. És així.
No és exactament...
Però, hòstia, jo vaig deixar aparcat el cotxe ahir, l'he anat a recollir avui, ha plogut fang. Què collons és això? És una papallona de Kawasaki que ha batut les ales molt fort. Perquè així és el capitalisme, amics. Sí. És un espai de llibertat on l'única norma és que les normes les pugeu vosaltres.
No, les posa la naturalesa.
I que tot el que baixa acaba pujant.
Sí.
I després baixant.
Sí.
Potser sí.
Potser el mateix dia.
Però puja també.
Sí.
I recordeu, de lo que més s'aprèn, això apunteu-vos-ho en lletres d'or ara mateix, traieu bolígrafo i traieu paper. Traieu el bloc de notes del mòbil. Apunteu.
Sí.
En mallúscules.
Sí.
Bloc cap. De lo que més s'aprèn a la vida és dels fracassos.
Yeah.
Sobretot dels fracassos dels altres.
Sí.
Aquests són els millors fracassos. Aplaudiments.
Gràcies.
Per favor, gràcies.
Si ha demanat els aplaudiments i la gent és educada...
No calia.
Doncs això, tenim la proposta de referèndum a Catalunya, una proposta més de referèndum...
Una proposta d'acord de claredat.
És la primera parada del referèndum. Després, al final de tot, hi ha fondo i després hi ha el referèndum.
Espanya ho han entès perfectament, perquè el canal 24H...
Sí?
24 hores.
24H són moltes H, eh?
Bueno, és un canal, com es diu, de mims, no? Perquè és sort. Sí. Mut. Bueno,
no, és que tenim el volum.
Què passa, 24 hores, què passa?
Diu, proposta de referèndum en Catalunya.
Bueno, això és perquè no heu mirat Intereconomia. Intereconomia diu...
Muerte a Catalunya!
Catalunya se desprende d'Espanya, directament.
Sí. Tant de bo. És que, bueno, sempre l'encerten una mica, eh?
Bueno, sí. Són els millors.
Va, que avui a la competència, a banda de l'acord de claredat, també parlarem dels dobladors de pel·lícules.
Sí, perquè segons llegíem a Nació Digital, les associacions de dobladors estan preocupades perquè la intel·ligència artificial, atenció, els podrà prendre la feina.
Mare de Déu, les computadores,
Les computadores, sí.
És talment que...
És talment que...
És que ja es veia venir.
Van començar amb una cinta de caset fent de Martes i 13 i acabaran traient-te la feina.
Fixa't,
Abans de tant...
Fixa't, és que, ojo, perquè no estem parlant... O sigui, és que realment és intel·ligència,
Sí,
les computadores de la intel·ligència...
De vegades...
De la intel·ligència artificial, ojo,
De vegades...
És intel·ligència més que les persones,
No.
Us heu fixat que quan tireu una cosa a la papelera...
Sí?
Hi ha una paperera dibuixada. O sigui, quan tu un document ja no el vols fer servir i dius, tira de la papelera.
És un processador de textos, la gent més o menys, qui més...
Hi ha una paperera, que tu si vas a la paperera i fas dos clics...
Dos clips, no.
Fas dos clips, s'obre una finestra... Bueno, s'obre un requadro, li diuen finestra, però és un quadrat.
Sí, no, literalment no és...
I a dintre del quadrat hi ha el document que tu acabes de tirar. És que és molt fort,
això. És molt fort, sí. Sap és que fort, es pot cuidar, no? Sap que la paperera...
I us hi heu fixat, a banda!
Ah, sí,
és fàcil. Que si tu poses, per exemple... Què te diré jo?
No se'n recorda.
Computadora, per exemple. Sí, tu escrius computadora, dius, ai, m'he equivocat, que volia posar computadora.
Sí.
Pots seleccionar dos lletres i tallar-les.
Sí. Hòstia, sí.
I on vas a tallar-les? A unes estisores!